Al matí, si somies, que sigui despert. La teua veu. Escriu-nos al matí @radiosabadell.fm.
El sabadellenc Antoni Garrell acaba de publicar un article a Via Empresa on explica com hem evolucionat com a societat de la informació i el coneixement a la societat del núvol. Les nostres fotografies, els arxius, les conferències, les cançons o els vídeos, vaja, mitja vida la tenim penjada a internet. Per saber els riscos, però també les oportunitats d'aquesta situació, en parlem amb el president d'Aquema Hospitals de Catalunya, l'enginyer industrial i també especialista en gestió i en economia del coneixement, Antoni Garrell. Bon dia, Antoni, i bon any.
Hola, molt bon dia i un bon any.
Escolta, quin tema, més interessant. Suposo que no vas dubtar, no?, a l'hora de pensar en el primer article d'aquest 2022.
No vaig dubtar, perquè, en definitiva, jo estic convençut que aquest 2022 és el primer any d'una nova era de l'humanitat. És a dir, fa molt de temps que estem de la transició cap a aquesta nova era, i crec que aquest 2022, amb el que serà el fi de la pandèmia del SARS-CoV-2, i que aquests durant 2 anys el que ha fet és accelerar moltíssim tot l'avenç tecnològic i l'avenç científic dintre de les empreses i dintre de les persones, vull dir, del dia a dia de les persones, doncs això definitivament és l'inici d'una nova era.
De fet, suposo que aquesta pandèmia, aquesta maleïda pandèmia que ens ha tocat viure, doncs ha accelerat aquesta presència, no?, i el nostre ús també dels mitjans digitals. Per exemple, ara fem aquesta entrevista a través de l'Skype, no?, a través de les pantalles.
Sí, efectivament. És a dir, pensa que des de... Si et situes el 1 de març del 2020... i ho compares amb l'1 de gener del 2022, les empreses que habitualment utilitzen internet, els seus treballadors per la feina, però no la feina des del seu lloc de treball cap a internet, sinó utilitzen internet com un canal de comunicació entre les seves llars o a on estiguin per treballar en la seva empresa, i poden accedir a totes les dades i inclús, diguem-ne, agafant control dels ordinadors de la feina des de casa, només si ens centrem a Catalunya s'ha duplicat. I això vol dir que, efectivament, dintre del que són els processos de treball habituals, doncs, si abans n'hi havia un, ara són 2 les empreses que els seus treballadors utilitzen.
De fet, en aquest article que avui desgranem expliques que la interacció social a través d'internet és habitual pel 60% de la població i també que es calcula que la població d'entre 16 i 64 anys passa, atenció, oients, una mitjana de 7 hores diàries a internet. Són dades que ens conviden a reflexionar també.
Bé, a mi, amb tota honestetat, em preocupa, perquè 7 hores diàries penjat d'una pantalla, el que ens hem de qüestionar és què es fa amb aquesta pantalla. I la veritat és que es fan 3 coses. La primera és interactuar amb altres persones, sí, persona a persona. El que també es fa és interactuar amb màquines, i quan s'interactua amb màquines, malauradament, entre el 50 i el 60% de la població no se'n dona compte que està interactuant amb una màquina. I un tercer bloc és, no és tant interactuar, sinó que és el que en diem navegar pel núvol. Ja sigui per fer compres, per buscar jocs, per veure pel·lícules, o simplement, diguem-ne, per pensar on anirem a passar el proper cap de setmana. Tant són aquestes 3 vessants, la majoria. Llavors, si tu et quedes amb el que realment d'aquestes és una activitat no lúdica, i en podríem dir una activitat professional, el mateix estudi, la font d'aquestes dades, explica que gairebé només un terç és per motius estrictament professionals i que el resto és oci.
Per això doncs, ens sembla una dada a destacar i, a més, que també no hem d'oblidar que aquesta dada no és igual a tots els territoris, perquè encara a dia d'avui, encara que ens sembli també impensable, hi ha persones que no tenen accés a internet.
Sí, efectivament. Efectivament, és a dir, si et quedes a l'Àfrica Oriental, el 75% de la població de l'Àfrica Oriental no té accés a internet.
I a casa nostra també encara hi ha una part de la societat més vulnerable que també té dificultats, no?, a l'hora d'accedir, o sigui que també tot això que avui comentem també produeix o té un efecte que és una escletxa, no?, digital, que se'n parla sovint també.
Sí, l'escletxa digital és una realitat, però hi ha moltes més escletxes al nostre país que l'escletxa digital. I de totes formes, l'escletxa digital al nostre país no es produeix per una manca de connectivitat, és a dir, per una manca de disponibilitat de lo que és l'accés a internet, sí, cosa que passa, ja que parlàvem abans d'Àfrica Oriental, amb un 75% dels casos. El tema més greu que tenim al nostre país és que no el cost de connexió a internet és molt elevat. I, per tant, aquest és el problema. Jo crec que la connexió a internet s'haurien de canviar les lleis perquè és una dels, hauria de ser un dret universal. O sigui, un dret de les persones, igual com és a l'aigua, a la llum, a l'educació, hauria de tindre el dret a l'accés a internet.
Doncs seria un dret també per reivindicar com molts altres que encara tenim pendents. Jo volia destacar que també sostens que la humanitat ha passat de la societat del coneixement a la societat del núvol. Com es defineix aquesta societat, Antoni? Perquè a més deies que aquest
any... Jo crec que aquest és un tema clau. Que...
Sí.
I seguim parlant de societat del coneixement. Alguns ja comencen a parlar de la societat de la desinformació i jo crec que el que estem en aquests moments és la societat del núvol. I la prova més evident que nosaltres del núvol és que quan estem dient que la mitjana, com tu deies fa un moment, entre 16 i 64 anys es passa 7 hores diàries a internet, és mitjana, amb la qual vol dir que hi haurà persones que s'hi pagaran 3 i persones que se n'hi passen 14.
Exacte.
Sí, realment és la mitjana, això no ho hem de perdre de vista. En què és aquestes persones, no? Aquestes que està realment connectada a internet, no? Bueno, doncs és una societat que bàsicament la definició podríem dir que és aquella societat que una part important de la seva activitat, ja sigui intel·lectiva, amb independent de si aquesta acció intel·lectiva és per formar-se, per exercir una activitat professional o per una activitat estrictament lúdica, es fa a través de la xarxa. Per tant, és una societat on una gran part de la seva activitat intel·lectiva es fa a la xarxa. I, a més, aquesta xarxa és una xarxa que està tan integrada amb el nostre dia a dia que la veritat és que no percebem la seva presència. O sigui, avui en dia les xarxes com l'oxigen, que només perceps que hi és, que no hi és i no perceps que hi és. No? És a dir, l'oxigen, quan no hi és, ens ofeguem i llavors percebem que ens fa falta. Doncs amb la xarxa passa el mateix. No ens en donem compte de la xarxa fins que aquesta falla i no hi és. No? Pensa que el 55% de la població mundial utilitza les xarxes socials i s'ha convertit les xarxes socials en un element de comunicació clau. Quan cau les xarxes socials, el món es part.
Realment és així, eh? Quan hem vist alguna d'aquestes situacions, no?, que algunes d'aquestes xarxes doncs, han trencat la seva funcionalitat durant unes hores, doncs la veritat és que semblava que se'ns acabava l'oxigen, no? Tenim tan incorporades aquestes xarxes en el nostre dia a dia que fins i tot sembla que si no hi ets en aquestes xarxes, no?, no existeixes. O sigui que també això ens hauria de fer reflexionar. Quines oportunitats? Parlem també de les oportunitats que ens ofereix aquesta situació.
Mira, jo el primer que crec, et contesto de seguida,
sí.
Però el primer que hauríem de pensar és no tant amb les oportunitats, sinó amb els riscos associats. Perquè per solucionar aquests riscos també surten noves oportunitats. En general, i et contesto en general per anar directe a la teva pregunta, no? És a dir, la societat que anem és una societat on tot s'ha de repensar. O sigui, amb aquesta nova era que just iniciem aquest any, És una era on tot girarà al voltant d'internet, tot girarà al voltant de la tecnologia. Pensa els milers i milions de dòlars que s'estan invertint amb aquests projectes del metavers, i conseqüentment tot s'ha de redefinir. Amb la mesura que tot s'ha de redefinir, això són enormes oportunitats. Tot s'ha de redefinir, tot s'ha de redissenyar, tot s'ha de repensar. Per tant, les oportunitats són enormes, perquè no hi haurà res que en 4 o 5 anys sigui igual a el que fèiem el 2020, el 2021. Són oportunitats enormes des de la forma de treballar, la forma de relacionar-nos, els processos productius i tots els estris que tindrem a casa nostra.
Ja en parlarem, un dia del metavers, o sigui, perquè, Antoni, ja saps que m'encanten parlar d'aquests temes, crec que fem molt bon servei, també, per il·lustrar els nostres oients. Però vull, doncs, ara centrar-nos, hem parlat d'aquestes oportunitats, que ara també penso, també, ha creat, no?, o ha generat comunitats, no?, o noves comunitats. Hem vist moltes mobilitzacions que s'han fet i que serien impensables i que han estat possibles gràcies a les xarxes socials. Però parlem també d'aquestes amenaces, no?, de la pèrdua de temps, jo crec, que també de la desconnexió, que també destaques al teu article, de la realitat que ens envolta, descuidar, no?, les relacions moltes vegades. Explica'ns, desgrana'ns una mica, doncs, aquestes amenaces, aquests riscos.
Saps com ho sintetitzem? Jo crec que es pot sintetitzar que nosaltres vam començar fa anys manegant dades. El gran repte era convertir les dades en informació, perquè aquesta informació ens permetés prendre decisions. Un cop ja vam ser capaços de convertir dades en informacions, el repte va ser convertir-les en coneixement. I ara, que estem al costat del coneixement, el problema de veritat que hi ha és que el següent pas hauria de ser la societat de la saviesa. I en lloc del set de la saviesa, el que avancem és en una societat que, per el que també fa un moment parlàvem, no?, del tema d'aquesta desconnexió de la realitat, el risc enorme que hi ha és que ens estem convertint en subjectes extremadament manipulables. En definitiva, generar, accedir a tantíssima informació i generar una interactivitat tan important i, a més, on prima la rapidesa, és a dir, estem davant d'un ordinador, teclegem o fem un clic o teclegem una adreça d'internet i resulta que ens tarda 3, 4, 5 segons a contestar-nos i ja ho trobem molt lent.
És veritat,
Però ens hem acostumat a la immediatesa. I la immediatesa és just el contrari de lo que és en si l'ésser humà.
La reflexió.
Si tu penses en l'ésser humà i el seu cervell, pràcticament hi ha dos parts, simplificant molt, La part posterior, que és, a més, aquesta intel·ligència d'acció-reacció, aquesta part més reptilínia, de reptils, i la part, a més, de mamífer, que és la part més frontal, la qual és aquesta més lenta i és de reflexió, no? Ens estem movent cap a una societat on la rapidesa és un valor i, per tant, poc pensem les coses, i a partir d'aquí, doncs, hi ha molta gent que ho aprofita, no? És a dir, les fake news, és el que utilitza és aquest fet, no? Llegir, no contrastar i reenviar, no? Consegüentment, diguem-ne, hi ha molts riscos en tot aquest sentit, però també, que és el primer que ens hauria de preocupar, però també hi ha moltes oportunitats per fer-ho. Només et poso un exemple, és a dir, el món del demà girarà al voltant de tres coses, no? Que és la realitat virtual augmentada, la intel·ligència artificial i els productes intel·ligents, i els smart products, no? Aquests seran els tres pilars de construcció de futur i a partir d'aquí és on surten totes les oportunitats. Jo crec que en aquest sentit que tenim un repte importantíssim i les noves oportunitats, almenys a Europa, per intentar la intel·ligència artificial dotar-la dels valors humanístics que van caracteritzar la Unió Europea, i que, per tant, la intel·ligència artificial no sigui per manipular les persones, sinó per recolzar les persones.
Aquí necessitaríem l'ètica.
Aquest és el context global en què ens trobem, no? I amb aquesta societat amb la que vivim, i que hauríem de lluitar i treballar, no solament per utilitzar internet, per el que l'estem utilitzant, sinó perquè també internet sigui el sostén d'aquesta societat de la saviesa i no la societat de la immediatesa i de la frivolitat, no? És el que ens fa molt vulnerables i molt manipulables.
molt vulnerables i manipulables perquè, com comentaves, doncs, amb el fenomen de les fake news, per exemple, a vegades penso que costa més certificar la veracitat, no?, dels continguts, perquè al final és tot tan trepidant, tan immediat, la gent només doncs, llegeix el titular, no?, i no es queda Exacte. Realment amb la informació o les fonts que hi ha al darrere. I ara ho veiem, no? Vivim en un món on som cada cop menys pacients, on ho volem tot més ràpidament i on les opinions també són cada cop més poc contrastades, no? Sinó que tothom vol tenir la raó. De fet, a mi m'agrada molt la teva idea que expliques que està connectat al núvol, connectes aquesta idea amb l'expressió d'estar als núvols, no? Que és un dels perills, no? D'estar tanta estona doncs, connectats a internet, no? Per tot això. Perquè hi ha una allau d'informació brutal.
Bueno, hi ha molta informació i lògicament, tothom pot bolcar la informació i no hi ha moltes vegades la manera real de verificar-ho. És a dir, jo vaig fer un exercici l'estiu passat amb 7 amics que tots havien fet enginyeria i allò en una d'aquestes trobades, just a principis d'agost, l'exercici va consistir en plantejar-nos 100 notícies i intentar, sense saber la font, buscar la font i verificar-ho. Dels 7, el que va anar més ràpid a verificar, eren 3 notícies, no sé si ho he dit, eren 3 notícies, el que va anar més ràpid a verificar que efectivament era fals o cert, les 3 notícies va tardar 1 hora i quart. Em va donar 2 per bona i una dolenta i em va encertar amb les 2 bones que ho eren i la va dir que era dolenta la tercera i també era bona. Jo sóc dels que no vaig acabar, és a dir, si ho haguéssim seguit hauria estat dels últims, no? Perquè, en definitiva, quan surt una notícia i la vols contrastar, on les contrastes avui dia és internet, i te fies del senyor Google, i el senyor Google et contesta en funció dels teus interessos.
Clar, dels algoritmes. Sí, sí.
Clar, i has de començar a anar encadenant les notícies, no? I al final, amb la notícia tampoc tens poc. Prou, perquè el que has d'acabar entrant és a la web d'on ha sortit, mirar qui hi ha al darrere d'aquesta web i buscar la credibilitat de les persones que allà et citen, no? Mirant si efectivament això està contrastat amb temes de búsqueda creuada. Ja et dic, 3 notícies, el que va anar més ràpid de 3 i es va equivocar amb una, de les 3 quan va dir acabat,
sí.
1 hora i quart aproximadament, el que va anar més ràpid. Pues ara tu posa't a la teva feina, posa't un periodista que ha de fer notícies, que per cada notícia que li arriba ho hagués de dedicar 1 hora i quart. És que no sortirien els diaris.
No sortirien ni...
Ni els telediaris, ni les notícies de les ràdios, ni res, no?
Per aquesta immediatesa que es demana...
Tenim un problema, també, tenim un problema.
Tenim un problema, jo crec que aquest exercici l'hauríem de fer a les universitats, també, per adonar-se als alumnes del que expliques, no? I també jo per això sempre aposto, o faig una defensa aferrissada dels mitjans locals, perquè moltes vegades nosaltres sí que anem als llocs on passen les coses, no?, per explicar doncs, els problemes que tenen els veïns doncs, a peu de carrer, no? Perquè avui dia la veritat és que aquest ofici també cada vegada és més complicat. Parlem també d'un altre tema que m'interessa destacar, Antoni, el tema de si som més consumistes també en aquesta societat del núvol, no? Si, doncs això fa que també a vegades fins i tot els productes s'esgotin més ràpidament, no?
Més que més consumisme, més que més consumistes, el que som és al ser més manipulables, són més alarmistes. I, per tant, la reacció humana davant d'una alarma, que és protegir-se, és, amb la mesura que un pot, és fer una còpia de coses. Per exemple, això es va veure el mes de desembre amb el tema dels antígens, que moltes farmàcies es van agotar els antígens, no? Per després la gent tenir-los a casa. Entre altres coses, perquè també els antígens fallen, amb l'Omicron fallen un 30%, no? Amb la qual la gent tampoc ja se n'acaba de fiar. Per tant, tens raó tu, ens tornem més consumistes, però ens tornem més consumistes perquè darrere som més manipulables i conseqüentment, és més fàcil que controlant les nostres emocions ens facin comprar coses que probablement no necessitem.
I perquè
tens raó.
Ho
tens
tenim
raó,
a només un clic,
lluny.
No? Antoni, ho tenim només a un clic, eh? És molt fàcil també doncs, fer aquestes compres més compulsives, no? No, no reflexionar
sí,
a vegades si ho necessites
i a més
o no.
S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè abans ho tenies a un clic, però fixa-t'hi que quan havies fet el clic havies d'entrar la teva Visa o
Sí.
la teva, el PayPal, havies d'entrar al sistema de pagament, havies d'entrar els còdics, tenies diverses vegades per acabar-t'ho pensar. Avui en dia, la majoria de portals de compra es guarden el teu sistema de pagament, es guarden la teva targeta, la teva Visa. I quan tu dius compro, és que ja està comprat i pagat. I només en funció de la quantitat. I si fas més d'una compra en molt poc interval de temps, verifiquen que efectivament eres tu. O el que està passant amb moltíssima gent i que no ho saben i que ho han de mirar. És a dir, hi ha subscripcions pràcticament automàtiques quan navegues per internet. I això està passant molt amb pares que deixen el mòbil als fills per veure dibuixos animats i amb aquestes webs de dibuixos animats, a la que et descuides et diu accepta i acabes amb una subscripció petita, un euro, euro i mig, dos al mes, que per tant moltes vegades amb la factura de telèfon es passa desapercebuda. Per tant, efectivament, en som més consumibles perquè és molt fàcil, no solament a un tema d'un clic, però és que ara el clic ja té associat mètodes de pagament.
Déu-n'hi-do. El que està clar, Antoni, és que el camí cap a la intel·ligència artificial, el metavers i la realitat augmentada, com explicaves, no té aturador i nosaltres
no.
Al matí ens volem endinsar en tot aquest univers d'una forma crítica i responsable. Així que t'emplaço, si vols, que ni que sigui un cop al mes, en parlem de tots aquests temes per precisament despertar aquest esperit crític que tant necessitem.
Tot allò, el que sigui col·laborar, estar a prop de Ràdio Sabadell, manteniu a la vostra disposició.
Doncs sempre és un plaer, ja ho saps. Moltíssimes gràcies per fer-nos reflexionar, pensar i per despertar doncs, això, no? Aquest esperit crític que tant necessitem avui dia.
Moltes gràcies, com hem començat, que tinguem un bon any.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/Ràdio Sabadell. A Twitter, @RadioSabadell.